Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Molt bon dia, són les 12 en punt. Avui estem a 20 de setembre i, saben, ahir es feia sentir en forma de fortes pluges en pobles de l'Alt Palància i sobretot de la Plana Baixa. D'acord amb els registres d'Avamet, Almenara fregava els 95 litres per metre quadrat en alguns observatoris del terme municipal, mentre que la Llotja n'acumulava 77 i la Vilavella quasi 75. Al seu torn, Betxí es quedava a prop dels 75 litres per metre quadrat, segons els registres d'Avamet. A més de les precipitacions significatives, la Plana Baixa vivia de nou moments aborronadors, per la intensitat d'un esclafit humit que sorprenia poblacions com ara Nules o la Vilavella, on ja va passar dimarts passat i diumenge. De nou, aquesta comarca va ser escenari d'un fenomen acompanyat de fortes ratxes i de vent i precipitacions importants en molt poc de temps. Tot i l'impacte de l'esclafit, els serveis de rescat no van haver d'atendre incidents significatius, trets d'algunes extraccions d'aigua de zones baixes, com ens confirmen des del Consorci de Bombers de Castelló. Miren, i ens han publicat un informe de Línia Directa que diu que 1 de cada 4 habitants de la Comunitat Valenciana creu que hi ha una possibilitat mitjana o alta de que li ocupen les seues vivendes. I això preocupa. Quasi un terç de la població espanyola, un 31%, afirma conèixer directa o indirectament algú que ha patit l'ocupació. I entre 2018 i 2022, els casos d'ocupació en Espanya han augmentat quasi el 40%. I què pensa la ciutadania? Pues que les causes de l'ocupació són que la justícia és molt lenta, que hi ha massa permissivitat i que hi ha dificultats per accedir a una vivenda perquè val molts diners. A més, el 69% dels ciutadans de la Comunitat Valenciana pensa que les penes per a aquest tipus de pràctiques són massa molles i que no existís seguretat jurídica. Les solucions proposades per als espanyols són penes més dures, com no. També que hi hagi un desallotjament més ràpid i també que hi hagi més facilitat per a que puguem accedir a vivendes, sobretot per als col·lectius més desafavorits. I també que la policia actuï en contundència contra les màfies. Per comunitats autònomes, la Comunitat Valenciana és una de les territoris on se registra menys preocupació per aquesta proliferació de casos d'ocupació, i on més preocupats estan és en Catalunya, i els segueixen les comunitats d'Andalusia i Cantàbria. Miren, i avui dimecres els nous consellers han començat les seues compareixències i estan dient-nos quines seran les seues línies a seguir. El primer ha sigut el conseller de Cultura i Esports, Vicent Barreda, que crec que no està deixant indiferent a ningú. Barreda recuperarà les subvencions a l'Honrat Penat i a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que qüestiona la normativa, el qui qüestiona la normativa. El vicepresident del Consell promet acabar amb les subvencions al pancatalanisme i posar fin al sectarisme, la marginació i la persecució política del Botànic. I en plena tempesta política per l'ús de les llengües oficials al Congrés i amb la ressaca de les tensions amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell ha confirmat que recuperarà aquestes subvencions, tant al Rat Penat i a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, defensora d'una normativa sobre el valencià diferent de l'oficial a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la institució científica normativa segons l'Estatut d'Autonomia. Ho ha anunciat, conforme Bels dit, el vicepresident i conseller de Cultura, Vicent Barreda. És la seva primera intervenció a les Corts, en què ha defès combatre el sectarisme, la marginació i la persecució política. Vol promoure una cultura sense bons i roïns, i en la mateixa compareixença ha confirmat la fi de les ajudes a les societats o institucions que pretenen conspirar contra la cultura comuna espanyola o la singularitat valenciana des del pancatalanisme supremacista. En opinió de Barrera, neguen la mateixa identitat catalana i fins i tot ens intenta convèncer fins en què aquesta comunitat es parla català, idioma que respecta però que no és el nostre, diu el vicepresident. També el vicepresident ha arribat a les Corts acompanyat del secretari general de Vox, Ignasi Garriga, de la Conselleria de Justícia, Elisa Núñez, i el titular d'Agricultura, José Luis Aguirre. També Vivenda ha concedit les primeres ajudes del bono de lloguer jove per un import de 11,7 milions d'euros. 2.065 joves es veran beneficiats en aquestes primeres concessions. L'ajuda consisteix en 250 euros mensuals per a joves que no superen els 35 anys. Es preveu que prop de 4.000 joves de la Comunitat Valenciana es veuran beneficiats d'aquest bono de lloguer jove, una volta finalitzada el procés de revisió del total dels expedients presentats, que ha sigut molt elevat, quasi 13.000 sol·licituds. Les persones beneficiàries deuran justificar mitjançant recibos acreditatius el pagament mensual de lloguer de forma periòdica. El primer plaç de presentació és de l'1 al 15 d'octubre i a continuació la Conselleria ordenarà el primer pagament de la subvenció equivalent als recibos presentats. I després del ple d'ahir de Diputació, el Partit Socialista del País Valencià de Castelló lamenta que el Partit Popular de la Diputació hagi sucumbit a les tesis de l'extrema dreta en rebutjar les tres mocions registrades pel grup socialista en el ple ordinari de setembre, la negativa dels populars a aprovar les propostes socialistes a les que s'ha sumat Vox ha tombat qualsevol possibilitat de que la Diputació com a institució mostre la seva repulsa a eliminació de murals en favor de la igualtat europea i en contra dels atacs reiterats dels ultranacionalismes envers el valencià i a la llibertat artística i d'expressió. Ho ha fet també en la proposta humanitària de col·laborar en la recuperació dels cossos i la reparació de la dignitat de les víctimes desaparegudes del franquisme. El portaveu socialista Samuel Falomir considera molt greu que en ple segle XXI un govern que s'autodenomina democràtic fuja de reprovar actituds clarament antidemocràtiques i que van en contra dels drets humans fonamentals com la igualtat, la llibertat de creació i la justícia social. I el diputat provincial de Vox en la Diputació de Castelló, Luciano Ferrer, ha defensat avui, durant el ple, l'actuació de la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Oropesa, que recentment va desentar un mural deteriorat del col·legi mediterrània de la localitat, eliminant per això l'estampa deteriorada i desconxada que exposava de color morat el lema feminista Igualtat amb un puny en alt. Així, la regidoria de Vox en este municipi va pintar els murs del centre escolar de distints colors sense ideologia ninguna. El diputat provincial de Vox ha exposat un clar exemple recent d'un violador que ha actuat en Oropesa i que justament s'ha beneficiat de la llei del solo sí es sí, amb una rebaixa de condena. Un violador condenat en 2013 que va agredir sexualment i torturar a una dona en Oropesa que s'ha beneficiat d'esta llei i que se li ha rebaixat la pena de presó de 12 a 7 anys. Per això el PSOE, per a ser culpable, calla. Això ha apuntat el diputat provincial de Vox, Luciano Ferrer. I l'Ajuntament d'Alcora adquirirà una parcel·la per a promoure la construcció de viviendes de protecció oficial. L'objectiu? Bé, doncs l'objectiu és facilitar, com no, l'accés a l'habitatge i l'emancipació dels joves, donant resposta a una de les problemàtiques actuals més fortes que té la població. També diu que fa quasi 20 anys que no es construís habitatge protegit en la capital de l'Alcalatén. El pressupost municipal del 2024 incluirà una partida econòmica destinada a materialitzar la compra. Una altra de les mesures molt interessant és que contempla l'equip liderat per Falomir és l'aprovació d'incentius fiscals per a totes les empreses que construïsquen habitatges protegits a l'Alcora. I la localitat d'Onda homenatge als socis de major edat del CIM dins de les festes als majors. En un emotiu acte ha rendit homenatge a aquests socis de major d'edat del Centre Integral de Majors com a part de les celebracions de les festes per a la tercera edat. Maria González La Torre, de 101 anys, i Enrique Saura Bru, de 97, han sigut protagonistes d'este reconeixement de la mà de l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, i la regidora d'Envelliment Actiu, Maribel Raigada. I la Unió Llevadora ha sol·licitat a la Conselleria de Justícia i Interior, concretament al director general de Prevenció d'Incendis Forestal, Francisco José Aparici, que autoritzi la gestió de crema de restes agrícoles abans del 16 d'octubre perquè els avisos meteorològics d'AEMET per fenòmens meteorològics adversos de calor i temperatures elevades són baixos o moderats i que es prohibisca en el cas de que el nivell de risc per incendi fora alt, molt alt o extrems. La Unió proposa que en aquest sentit que el període d'autoritzacions de les cremes agrícoles i marges s'adapte a la realitat agrícola de cada any segons necessitats i circumstàncies meteorològiques.
Se van. Solo durante este mes de septiembre en Leonauto Peugeot damos salida a todos los 2008 y 3008 de kilómetro cero y gerencia. Sí, sí, lo que oyes, que nos los quitamos de encima. Estamos de liquidación total, lo que viene siendo un bye bye, hasta luego. Eso sí, solo durante este mes de septiembre y unidades limitadas. Nos encontrarás en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. ¡Pero corre que se van!
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI. Clases de apoyo y para universitarios. Matrícula abierta. Más información en London Bridge al 663-784-137, a info@lbingles.com o en la calle Arago 4, entresuelo 1 de Villarreal.
Hoy puede ser un...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Quinto Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización. Un evento imprescindible para conocer cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías digitales están revolucionando los negocios internacionales. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de octubre en CE Inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con el apoyo de fondos europeos FEDER.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua Agència de Viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
La Unió Llauradora organitza, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Villarreal i del Villarreal Club de Futbol, les terceres jornades cítricoles de la Plana, els dies 21 i 28 de setembre. Els principals temes que interessen al sector i les noves varietats de cítrics, amb els millors ponents. Vos esperem a l'Estadi de la Ceràmica. Inscripcions al telèfon 963-530-036. La Unió són futur. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança. ¿Conoces Can-Em? Can-Em no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Em es confianza, calidad y, sobre todo, asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Descubre otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender. En Villarreal, Mare Déu de Gràcia o en www.canem.shop.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Y ahora es el momento de hablar al secretario general de la Unión Llauradora y Ramadera para que nos explique esa petición que fa el conseller de Justícia i Interior per a poder cremar, per a poder tindre aquesta autorització de cremes agrícoles. Carles Peris, molt bon dia.
Molt bon dia.
Vostè li demana que autoritze les cremes agrícoles i marges perquè s'adapte a la realitat agrícola que tenim en este moment i que cada zona té, no?
Sí, efectivament. Nosaltres el que busquem és que la prohibició de cremes de restes vegetals agrícoles siga d'una transformació d'un camp, per exemple, o bé de restes de poda que per el període de prohibició no s'han pogut cremar, com ara en aquests moments tenim una climatologia molt propícia, perquè està plovent, n'hi ha molta humitat, i per tant és un bon escenari per a poder realitzar aquestes tasques, com la prohibició dura fins al 16 d'octubre, pues que se publique una ordre que autorice de forma general i de forma excepcional salvo que n'hi hagi una alerta per part d'AEMET, que se puguen realitzar aquestes tasques agronòmiques en el camp, no? Perquè al final el que estem intentant facilitar és el dia a dia, no?, dels productors. Nosaltres el que necessitem són facilitats per a gestionar aquestes restes vegetals, perquè tots sabem que, per exemple, en les nostres zones n'hi ha molts camps que durant l'estiu s'han arrencat per a transformar, per a la pròxima primavera poder plantar, i no s'estan podent cremar o desfer aquestes restes vegetals mitjançant la crema, que és l'únic mètode que n'hi ha, no? Perquè la trituració ahí és inaccessible totalment, perquè, clar, són taronges, són soques molt grans, i ahí la trituració és molt costosa, no? Entonces, tenim que avançar de nostres feines agronòmiques mitjançant la crema conforme s'ha fet. I per això li hem demanat aquesta excepcionalitat a la conselleria per a que mos donara, pues, mos anticipara, no? O acabara en aquest període del 7 d'octubre, mos poguera anticipar per anar adelant en feina, i hem tingut, pues, una negativa rotunda, no?, per part de Justícia, que és la que té les competències en aquests moments de prevenció d'incendis.
Mire, vostè es mostra sorprès per aquesta negativa.
Sí, sense dubte mos mostrem molt sorpresos, perquè quan Vox, que és el partit que porta ara la gestió de les cremes o d'incendis, sempre se mostraven d'acord i en defensa del sector agrari, i se mostraven a favor de que n'esquera una flexibilitat, no?, per al sector agrari, de que en moments com este, que és molt propici per a poder realitzar certes tasques, pues se pogueren concedir excepcionalitats, no?, de crema, que nosaltres cal recordar que ja en el govern del Botànic les vam demanar en juny i ens van concedir 15 dies perquè teníem una climatologia favorable, i ens van concedir 15 dies per a poder anar adelantar aquestes feines, i clar, ens resulta molt xocant que un partit que en l'oposició ens defensava en aquest sentit, ara que estan governant no ens defensen.
És que vostè el que posa en la nota de premsa ha sigut... s'ha constatat una negativa rotunda, és a dir, s'han negat.
Sí, efectivament, nosaltres vam enviar un escrit a la Conselleria de Justícia, i la seva resposta és contundent en que aquest període excepcional no van habilitar-lo, i per tant no ens ha tocat una altra que pressionar, pues, mitjançant un poc diguem una nota de premsa, no?, pressionant per a veure si realment poden publicar una ordre o no, que se pot, realment se pot publicar una ordre general d'autorització excepcional, perquè la climatologia, tots tenim molt clara en aquests moments que és molt favorable per a produir ixes, o per a poder realitzar aquestes tasques agronòmiques de crema, siga en l'interior, en camps que se van podar i no se van poder realitzar aquestes tasques, o siga en les zones més de costa, que hem transformat moltes finques, per exemple, de cítrics, i allí estan les montonades i no podem avançar la nostra feina.
Bé, vostès ho han remitit a la justícia interior. En aquest cas, el conseller d'Agricultura, els ho han fet saber?
Sí, nosaltres, i personalment jo vaig estar parlant en el conseller d'Agricultura, José Luis Aguirre, li vaig transmitir que necessitaven la seva ajuda per a intentar de que se gestionara a través de Justícia, que té les competències, aquesta autorització, però finalment per escrit ens han contestat des de Justícia que no ens autoritzen aquest període excepcional de cremes. Nosaltres sí que hem intentat, no?, a través d'Agricultura, que és la conselleria més pròxima que tenim i que pensem que deu de treballar un poc en facilitar-nos, no?, aquesta gestió diària. Vam estar en contacte amb ells, però lamentablement, pues, tampoc ha pogut tindre una resolució afirmativa, no?, o positiva de cara al sector, i per això hem decidit al final, pues, pressionar, no?, un poquet de cara a la societat pública, de que en aquests moments, pues, al final és el que hem comentat, no?, pues, a mi me causa molta sorpresa de que un partit que antes mos estava sempre arropant en aquestes coses, i ara que tenen la gestió directa a ells, pues realment molt la deneguen, no? Jo crec que és algo llamatiu.
Miren, vostès el que han fet ha sigut fer-lo públic, és a dir, que al final el que té que saber és la ciutadania. perquè si en aquest cas argumenten algo de raó, és dir, ara està tot humit, se pot anar avançant la feina, no els han donat siquiera la possibilitat de mirar-lo, és dir, no alberguen ninguna esperança?
No, en principi la carta és contundent i ens mostren una negativa. Jo també he estat parlant amb el director general de prevenció d'incendis i així no m'ho va transmitir ell mateixa de que en aquests moments pues no estaven per aquesta autorització excepcional i per tant nosaltres hem decidit pressionar per una altra via, no? Que és la via pública de, al final, exposar aquells problemàtiques que té el sector per a generar informació també a la ciutadania i que n'hi hagi una pressió de cara als nostres gestors i a l'administració de que jo crec que té molt de sentit comú en aquests moments. No té ningú sentit esperar al 16 d'octubre a donar autoritzacions de crema quan tenim un panorama totalment favorable i que a nosaltres ens fa molta falta perquè les feines i les tasques agronòmiques del camp van molt retrasades en aquest sentit. Tot el que siga poder avançar i aquestes feines de crema, de transformació de finques que l'any que ve van a ser, se van a plantar per a un futur produir, per a nosaltres és vital, no? I entenem de que la realitat productiva nostra passa per en moments d'estos determinats se puguen donar autoritzacions de crema, que les autoritzacions de cremes no siguen d'una fecha a una altra, diguem, perquè sí, o perquè n'hi ha un risc, sinó que vinguin adaptades al risc que n'hi ha en funció de la climatologia. I jo crec que això seria lo normal i lo que seria pues, una administració que contemple i ajude al sector agrari.
En este cas, li han dit un no rotundo, li han dit un no perquè no està contemplada en la llei, li han dit... perquè, clar, ells, la primera volta que els consellers estan explicant avui la fulla de ruta que seguiran. És dir, no sé si... clar, dir un no rotundo, al final, ells diuen que estarien sentint tant els llauradors com els ramaders. No sé...
Sí, al final, finalment, ells te diuen, te contesten clarament que és un no rotundo perquè en aquests moments és algo que no és legal, no? Perquè l'ordre està fins al 16 d'octubre, però és que hem tingut períodes de prohibició de cremes que se publica una altra ordre en caràcter general d'autorització excepcional, i això poden fer-ho. No ens poden dir que això és il·legal perquè en altres moments s'ha fet. Per lo tant, simplement és que la pròpia conselleria publique una ordre general d'autorització excepcional en aquest període antes del 16 d'octubre. O sigui, com en juny, per exemple, vam tindre una autorització excepcional. O sigui, poden fer-ho, és qüestió d'agilitzar la burocràcia i de fer-ho. O sigui, per això jo mostré diguem, desconformitat, no? o sorpresa, no? Que al final un partit que en l'oposició era molt d'apoyar al sector agrari i que ara la primera de canvi se giren de llom, no? de costat i no mos autoritzen ixa excepcionalitat dins del període de cremes, perquè si s'ha fet altres vegades se pot fer ara, és simplement gestionar-la, fer ixa publicar l'ordre i dir antes del 16 d'octubre, salvo que n'hi hagi una alerta per climatologia extrema en calor, pues se poden obrir els períodes de crema. Simplement és això, facilitar el dia a dia i facilitar la burocràcia.
Vostè suposa que s'haurà reunit, que hauran parlat d'aquest tema, perquè al final, no sé, què li han comentat en el seu entorn, els seus companys, sobre la possibilitat de si tindre aquesta ordre, sobre si al final entendran el que vostès estan dient-li o se mantindran i tindran que tindre una altra lluita en un govern nou?
Bueno, la veritat és que nosaltres anem a seguir en contacte, evidentment, en els nostres governants i intentar de que vegin que realment és algo que no és desproporcionat, que és de sentit comú, que és un moment idoni per la climatologia que tenim i que al final ens donen aquesta autorització. Nosaltres pensem que no se van a tancar en banda i que aquestes pròximes setmanes puguem albergar, no?, certa esperança de treball efectivament en ells i que ens donen vamos, y se facilitan, ¿no? Uh-huh. Y al final conseguir un èxit que yo creo que sería lo més normal y sería el sentit comú. Uh-huh. A mí me intentaron, ¿no? Seguir trabajando en esta línea esta próxima semana que ve y a ver si al final realmente pues el Vox, que es el partit que en estos moments pues depèn d'ells el que ens donen aquesta autorització excepcional, pues la realitza i al final veig que el sector agrari pues quan demana algo demana en criteri i en sentit comú i que ens donen aquestes facilitats per a que el sector pugui anar adaptant-se a la realitat productiva que tenim ara i pugui anar avançant en el seu dia a dia en les tasques agronòmiques, que no busquem una altra cosa.
Canviem de tema en quant a l'esclafit humit d'ahir que sorprenia les poblacions de Nules i Vilavella. Han sabut, han tingut alguna notícia de si ha fet molt de mal al camp?
Sí, les primeres estimacions que estem tenint així en la plana baixa en quant a l'esclafit humit d'ahir estem parlant de que podem tindre uns 400 hectàrees afectades, a part de les que ja teníem en els diferents episodis. Per tant, enguany estem tenint un final d'estiu molt roïn, no?, per a la plana baixa, per al cultiu de cítric, que és el predominant, perquè cada vegada que està venint un episodi de pluges en tormenta, pues, mos està dificultant molt el nostre dia a dia, no?, perquè hem vist que ha afectat a diverses zones, no?, ja vam tindre municipis com els Alqueries, Borriana, Nules afectats en la primera vegada, ara hem tingut aquestes 362 hectàrees que se concentren més en la zona de Vilavella, vam tindre Artana i Eslida també en la primera fase, hem tingut Almenara també, o sigui, hem tingut diversos municipis en diferent intensitat de pèrdues, però la veritat és que hem portat un bon varapaló en quant a les tempestes i en quant a la forma de pedra. Vull estar una altra vegada, novament, els perits pràcticament no eixen del camp, peritant les zones anteriors i les zones d'avui, i les primeres valoracions que m'han passat ja estan al voltant d'aixes 400 hectàrees afectades. Per tant, és una altra notícia negativa, no?, perquè és el que hem comentat estos dies darrere. Teníem poca producció i totes les inclemències meteorològiques van a provocar que comercialment encara tinguem menys producció, i això no és gens positiu.
En quant a les asseguradores, recorda que volia que s'incrementaren o que hi hagueren punts que se tornen a posar dins de les asseguradores. S'ha aconseguit algo?
No, en principi Agroseguro porta, de moment, té el seu criteri d'actuació i té les seues cobertures, i el que estem intentant és que isquen a peritar-lo antes possible i que se doni cobertura a aquells assegurats, però el que siguen les cobertures més adaptades a la realitat productiva i a aquest canvi climàtic, cada vegada pareix que m'ha provocat molt més dany, pues és algo, diguem, de més llarg recorregut, no?, de més de futur. Encara no tenim res concretat de totes aquelles propostes que li hem passat a tots a Agroseguro que puguen millorar, no?, la cobertura de les assegurances agràries. Però bueno, és una línia de treball de les que estem intentant pressionar i treballar molt avui en dia, perquè veiem que cada vegada danys són més significatius, no?, dins del camp.
Clar, d'alguna manera hi ha que treballar avançant-se a les situacions, perquè bueno, al final és la feina que tenen que fer vostès, tant els governs quan canvien, perquè clar, no és el mateix abans, quan estan a l'oposició, que quan estan governant i saben que tenen també les seues limitacions, com a coses com aquestes per als períodos de tempestes que estem tenint en aquest moment. Pues Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Feel the conga, let me see you move like you come from Colombia.
Mira, en Barranquilla se baila así.
En Barranquilla se baila así. Yeah, she's
still sexy AM and fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, Zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy.
Para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Hola, ya estoy en casa.
Nadie se alegra tanto como tu mascota cuando vuelves a casa. Por eso hay que darle el mejor de los cuidados posibles. En Expoanimalia ponemos a tu disposición servicio veterinario y de peluquería. En Expoanimalia podrás encontrar todos los productos que necesitas para cuidar de tu mejor amigo. Visítanos en la avenida Pío 12, número 30 y en la calle Ermita, número 153.
Expoanimalia, tu veterinaria de confianza en Villarreal.
¿Que no sabes dónde celebrar las victorias de nuestro equipo, el Villarreal Club de Fútbol? Pues muy fácil, en el bar-restaurante El Madrigal. Porque después de cada victoria del Villarreal, lo celebramos con una cerveza a un euro. Sí, sí, a tan solo un euro. Te esperamos después de cada victoria. Bar-restaurante El Madrigal. Siempre con el Villarreal Club de Fútbol y su afición. ¿Ya sabes dónde puedes renovar tu carnet de conducir? en Reconocimientos Médicos Villarreal, donde te ofrecemos la renovación de todo tipo de carnets. Conducir, cazadores, vigilante jurado, animales potencialmente peligrosos. Para dar un mejor servicio aún, comunicamos a nuestros clientes que a partir del próximo mes de septiembre ampliamos nuestro horario de atención al público también al lunes por la tarde, de 4 a 8 de la tarde. Como siempre, te lo gestionamos todo, fotos incluidas, proporcionándote un permiso provisional para conducir sin problemas. Llama al teléfono 964-52-6232 y solicita cita previa. Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11, junto al Estadio de la Cerámica. El de toda la vida.
Y ahora tengo así en Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, a la regidora, a la portaveu de Vox per Villarreal, Irene Herrero, bon dia.
Bon dia, Susana.
Mire, vostè ha sigut porta de periòdic, de, bueno, del periòdic, d'un periòdic provincial, concretament del Mediterrani, on diu Vox vuelve a marcar distàncies en Villarreal, en la província. Las concentraciones fueron sin lona, salvo en Villarreal, donde la edila, Irene Herrero, se apartó a un lado.
Sí, correcte. Com sempre he fet i seguiré fent mentre Isa Pancarta isca a la porta de l'Ajuntament.
I vostè fa un comunicat. A mi m'agradaria que vostè em llegira aquest comunicat, que el llegira públicament. Per què s'aparta?
Bé, llegiré i després explicaré un poc la situació. El títol és el que remarque més: la violència no tiene género. Des de Vox nos preguntamos por qué en el día de ayer no hubo declaración ni minuto de silencio por parte del Ayuntamiento de Villarreal por la muerte del hombre de 54 años asesinado a manos de su pareja en Alcácer.
Si em permetís llegir la notícia, la Guàrdia Civil investiga la mort violenta d'un home de 54 anys, el que el cadàver ha sigut trobat amb signes de violència en la localitat valenciana d'Alcácer. A falta de l'autòpsia que determine la causa del per què ha faltat el cos sense vida, presentava ferides d'arma blanca en el tòrax. Segons ha confirmat fonts de l'Institut Armat, els agents han detingut a la seva companyera sentimental de 28 anys d'edat com a principal sospitosa del crimen després d'oferir diverses versions sobre el que havia ocorrit. El juzgat número 3 de Picassent ha pres els ramals de la investigació i ha decretat el secret de les diligències de moment. Ixe és el fet.
Correcte, ixe és el fet. Per tant, nosaltres el que demanem era que, igual que es feia un minut de silenci per les dues dones, la de Orihuela i la de Castelló, presumptament per violència de gènere, perquè no se feia també en el mateix minut de silenci per a d'este senyor de Alcàsser, també per presumpta violència. Perquè si tots som iguals en la Constitució i per a Espanya, per què fem minuts de silenci per a les dones i no per als homes? I ese era el nostre dubte. Nosaltres sí que m'agradaria, bueno, si vols, si li pareix bé, acabem de llegir el comunicat i després expliquem. Des de Vox sempre estaremos con todas las víctimas de la violencia. En la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia, la equidad y el reconocimiento igualitario son piedras angulares esenciales. Sin embargo, en nuestra sociedad a menudo se observa una disparidad en cómo se abordan los casos de violencia según el género, lo que pone de manifiesto la necesidad de una revisión crítica de la manera en que se maneja la información y la sensibilización en este ámbito. El feminismo, como movimiento para la igualdad de género, ha sido instrumental en impulsar cambios significativos y concienciar sobre la violencia contra las mujeres. Sin embargo, es esencial abordar las ocasiones en las que se malinterpretan o se utiliza de manera errónea, ya que esto puede llevar a percepciones distorsionadas y a la exclusión de otras víctimas. La equidad exige que todas las víctimas, independientemente de su género, reciban igual atención y reconocimiento. Cada vida perdida a manos de la violencia es una tragedia y no debe haber diferencia en la forma en que se abordan estos lamentables eventos en la esfera pública. Todas las víctimas, femeninas como masculinas, merecen nuestro respeto y compasión. La hipocresía se manifiesta cuando en situaciones similares de violencia se convoca un minuto de silencio para unas víctimas y no para otras. La coherencia en la respuesta ante la violencia es fundamental para establecer un mensaje claro de igualdad y justicia. Para lograr un cambio duradero es crucial abogar por una narrativa inclusiva y equitativa que rechace la violencia en todas sus formas, sin importar el género de la víctima. Al centrarse en la igualdad y en la equidad, podemos avanzar hacia una sociedad que rechaza la violencia y promueve un futuro más justo y seguro para todos. ¿Qué volen dir en això, Susana? Pues molt fàcil, és el que estàvem parlant antes. Per què se fa un minut de silenci per dos dones i no es fa per un home? O per què no es fa per el xiquet que sa mare presumptament va matar el 1 de setembre en un hotel en València? Som tots iguals. Si fem un minut de silenci per les dones, des de Vox, si som tots iguals, pensem que s'ha de fer també un minut de silenci per homes, per xiquets, per iaios, per iaies, per la víctima, siga del gènere que siga i si, tinga la edat que tinga.
En este cas, vostès estan en contra de la utilització de les dones per a utilització política. Diríem.
Política, correcte. Ahí està el kit de la qüestió. Utilització política.
Perquè vostè, quan maten a una dona, si se respectara, també es posaria darrere d'aquesta pancarta si també se fera per un home, per un xiquet. Vaja, no tindria problemes en posar-se darrere d'una pancarta d'una dona si tots tingueren el seu propi moment.
Correcte. Seria tan fàcil com ficar no a la violència en una pancarta i ens serviria per a l'home, per a la dona, per als nens, per a qui fora. Jo no tindria cap problema en ficar-me. De fet, ahir sí que volia comentar-li que antes del minut de silenci nosaltres vam preguntar, des de Vox vam preguntar, perquè en realitat en la convocatòria mos acaba un minut de silenci per a la dona assassinada en Castelló. Per tant, nosaltres, al veure en la convocatòria en Castelló, com l'home era d'Alcàsser, i no pertany a Castelló, no vam dir res. Anàvem al minut de silenci de la dona assassinada en Castelló. Quan vam arribar es van dir que no, que era per la dona de Castelló i per la dona d'Orihuela. I des de Vox van preguntar, i per què no fiquem també dins d'este minut de silenci el respecte per a l'home d'Alcàsser? I ens van contestar que no, que el minut de silenci per a l'home d'Alcàsser no estava convocat. Per tant, nosaltres ens vam tornar a apartar de la pancarta. Perquè no ens pareix bé. És que ho vam preguntar 3 minuts antes de ficar-nos al minut de silenci. Fiquem també a l'home d'Orihuela, ai, d'Alcàsser, perdó, que entre també dins d'este minut de silenci. Li mostrem el nostre respecte. I mos van contestar que no. Que el minut de silenci només estava convocat per a les dues dones. Per tant, una forma de demostrar, una manera de demostrar que a nosaltres, des de Vox, no ens pareix just, és apartar-nos d'una pancarta.
El que passa que la sensació que dona quan s'aparten d'una pancarta és que no estan d'acord o que no condenen això.
Nosaltres condenem tota la violència, Susana. Tota. Vinga d'on vinga i siga qui siga. I jo estic farta de dir-ho personalment des de que estic en Vox, que jo personalment i el partit sempre, sempre, sempre condenem la violència. Vinga d'on vinga i contra qui siga. I no me fartaré de dir-ho mai.
Quan en aquestes fotografies del periòdic a l'única persona que vem apartada és a vostè, ens donem compte que les demés poblacions no van lluir ninguna pancarta. Clar, ahir sí que és de veres que notem qui governa cada població.
Correcte, efectivament. Des dels ajuntaments o els entes públics on està governant Vox ha deixat clar, Vox junt amb el PP, ha deixat clar que nosaltres sí que condenem la violència vinga d'on vinga. En aquest cas, este ajuntament està governat per l'esquerra, per el PSOE, i ells no volen acceptar el nostre missatge i com són els que governen, doncs ells decidixen que és una pancarta i per tant, pues, el que di Dante és la forma de demostrar que Vox no està d'acord en separar segons quins tipus de violències políticament ens interessen més. Com nosaltres en això no estem d'acord, ens apartem de la pancarta fins que decidisquen o ficar una, fer una pancarta que siga la violència, estem en contra de tota violència, o directament que no isca cap pancarta. En aquest cas, quan no isca cap pancarta o canvien la pancarta, Vox es ficarà al costat d'ells sense cap problema.
Uh-huh. En el cas de Generalitat hi havia dos.
Correcte, una que parlava de gènere i una altra que no.
En el cas de la Generalitat hi havia una no a la violència contra les dones i les Corts, i l'altra les Corts contra la violència masclista.
Clar, no a la violència contra les dones, perquè en aquest cas els 2 minuts de silenci eren contra les dones. Suposa que no ho sé, que quan siga, si s'aconseguís fer algun minut de silenci per respecte a algun home assassinat, suposa que ficaran no a la violència contra l'home.
Irene, jo imagino que, clar, això és una ciutat, però és una ciutat que tot el món se coneix. Quan vostè li toca apartar-se, la sensació que té de la gent que està mirant, vostè com se sent ahir?
Jo me sent orgullosa de lo que estic fent. Me sent molt orgullosa, perquè jo estic demostrant a tot Vila-real i a la gent, en aquest cas, que haurà llegit o que llegirà la portada del periòdic, que per a Vox, que és el que jo estic representant, la violència no té gènere. Nosaltres, totes les persones, són iguals. I és el que he dit al principi, vinguen d'on vinguen, siguen com siguen, el gènere, l'edat, per a Vox, tota la gent és igual, tota la població és igual, i en aquest cas, tota la gent del municipi.
Per cert, tinc que dir-li avui que les Corts Valencianes estan, és el primer ple que tenen, estan, bueno, està tot el món parlant ben claret. Jo no sé si han tingut alguna notícia, però jo li dic les notícies últimes. Barreda recupera la subvenció a l'Orrat Penat i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que qüestionava la normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Està des del primer minut. Des del primer minut s'ha posat tot damunt de la taula i estan dient, bueno, que no van a subvencionar ningú pantacatalanisme. Uf, més
pancatalanisme.
Difícil. És més superdifícil i s'ha... i sa paraula. O sigui, que és sigut la primera intervenció, anirà una darrere de l'altra, jo crec que n'hi haurà demà molts titulars.
Bueno, demà esperem la premsa a veure què és el que ens diu i què és el que s'ha aprovat i el que no.
Que posarà fi al sectarisme i a la marginació i a la persecució política del Botànic. Bons titulars, jo penso que demà tindrem per parlar en un fum. Irene Herrero, de Vox, de l'Ajuntament, portaveu de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies per haver estat ací.
Gràcies a vosaltres.
Pero Marta Azaz eres tú, ¿no?
Bueno, sí, pero si me lo han dicho, me lo han dicho.
Pues también es verdad. Amigos hasta la muerte.
Desde el 22 de septiembre.
Solo en cines.
La música.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Xavi Mata, responsable de la revista Camino de Juïsos. Bon dia.
Hola, què tal, Susana? Bon dia.
Què podrem veure esta nit i a quina hora?
Bueno, pues esta nit tenim l'edició número 309 de l'edició, bueno, de la revista Parada Camino, en honor a les festes dels Juïsos, ara en setembre, i a més coincideix, com vam dir l'altre dia, en el 150 aniversari de la congregació, així que serà una edició molt especial. De normal, esta edició se sol fer en més petit comitè, l'hem fet en diversos llocs, l'hem passat, per exemple, com va ploure, la vam fer al Tagoba, però de normal se fa en la casa de Polo Bernabé, és el lloc en el que solen fer esta edició, però este any, com coincideix en el 150 aniversari i en què, bueno, pues serà una edició més moguda i també per tema d'adaptació, perquè Cabran fa el monòleg i l'Auditori és el lloc més adaptat per allò, perquè puga pujar, ho fem a l'Auditori. I, pues res, tindrem quatre seccions. La primera és la editorial, que serà llegida per Xusen Pere, antic director de la revista. Després tenim la entrevista que la fem a Sebastià Mora, Sidga és campió d'Europa, campió del món i medallador d'esta ciutat. La farà un servidor, la entrevista. I després, en la secció de música, pues, tenim una orquestra que se diu Orquestra La Cobra, que a més crec que venen 8 o 9 músics, així que serà una orquestra...
És de la zona?
Gran. No és de la zona. No
per
és de la
què
zona.
Heu decidit esta orquestra?
Bueno, ahora en la revista son tres directors, Laura García, Eric Traver y yo, y de esta sección se ha encargado Eric esta vuelta, y bueno, pues tenía, conexía als de la orquesta, no sé la mitad de qué, pero bueno, es conexía, y iba a decir que vingueren, porque al final, Susana, intentem no repetir mai a ningú, que cada edició tinga una, pues, algún músic diferent o algo diferent, i en el moment que al final, pues, o s'acaben o n'hi ha que buscar més allà de Villarreal, no? Clar. I en este cas, pues, va sortir esta oportunitat i vam tirar endavant. I després la secció d'humor, que bueno, pues, la farà Abraham Guirao, de l'associació Conquistando Escalones, i bueno, la veritat que té un monòleg, jo l'he llegit i està molt bé, i parla un poc també, pues, de la situació de Villarreal.
Això va enfocat a la situació política, tot, econòmica...
Social...
Parla de persones rellevants, de, suposa que de la ciutat?
Sí, sí, òbviament, al final sempre amb humor, però bueno, repassa un poc l'actualitat i també, pues, suma altres coses que, bueno, que ja he volgut afegir al monòleg. Jo crec que estarà molt divertit. A més, també, després de l'editorial, el senyor José Benlloc també s'entregarà un, no sabem què, però crec que una placa en
l'alcalde
de la ciutat, en recordatori a estos 150 anys que han complit este any els Juïsos, el dia 1 de gener, així que jo crec que serà una edició molt especial en la que esperem que vinga molta gent.
Jo, quan penso en Abraham Guirao fent ixe monòleg, m'imagino allò d'anar protegint el micro per si el furta l'alcalde de la ciutat, sabem que els agrada molt, és un bon orador, i com bon orador li agrada molt els micros, no? Jo crec que, no sé si igual és un tros d'eixa d'eixi monòleg, no tinc ni idea.
No ho sé, veurem, no vull destapar res, però sí que és de veres que Aran sempre ho fa tot molt graciós, per exemple, l'última edició va vindre i res, també no venia un humorista, ho fèiem nosaltres, que se diu Coses del meu poble, sí. I bueno, pues, un de la congregació estava imitant Aran damunt de l'escenari i em va aparèixer ell i dient, bueno, què fas imitant-me, no? I va ser molt graciós. Aixina que segur que sí. En quant a l'altre, bueno, pues, l'hem posat després de la secció de l'editorial i res, jo crec que serà, per el que t'he dit, serà emotiu perquè
jo recordo un any que van posar a Javi Mata, a ton pare, i va estar també molt graciós perquè era aquest moment quan se posen tan nerviosos tots que parla i sempre li diu, estem morts, batalla o... Què passava? No sé exactament la frase, però era molt bona i va estar molt, molt repetida i la gent m'ho dia, però bueno, inclús fora d'ací, eh?
Sí, sí, no, al final sempre se sol tractar temes del poble, no? I sempre en humor. Ara sí que és que l'humorista de normal sol ser de fora. Crec que és de les primeres voltes, els últims 3 o 4 anys, que l'humorista que ve ara en setembre és de Vila-real. I l'humor el fem nosaltres. Tenim Camí Notícies, que és, pues, repassem d'una forma graciosa i sarcàstica el que passa al poble durant aquests últims 2-3 mesos, i Coses del meu, pues, poble.
Doncs pues enguany...
Sí, enguany està divertit, la veritat que...
Enguany...
Sempre eren coses, eh? Però...
Fins i tot hauràs pogut ser tu protagonista per la nit de les eleccions, no sé, és que...
Sí, no, a més, sí. A veure, és de veres que al final la sort que tenim és que el juïssos sempre ha estat molt lligat al poble, òbviament, al final és una congregació molt gran i sempre tenim gent que està posada en algun lloc, no? En algun lloc d'algo ressenyable. Hem tingut a Xus sempre, per exemple, que ha sigut concejal quan estava, que ha sigut director de la revista, que mateix s'ha fet humor i després s'ha fet humor d'ell. Pues,
Sí, però això és el més graciós de tot, perquè al final la vida que ens posa en situacions límites, en humor... pues, com que tot és més... al final no és tot tan dramàtic, no? Salvo que passen coses, desgràcies, que es tinguin que lamentar. El que te pot passar en un moment donat i que te pots posar de molt mal humor, després ho penses o ho veus, és significat i te rius d'això, no?
Òbviament. I, a més, és que el que diem, al final, igual avui pues, al nostre alcalde li cago una broma i estarà davant. O sea, que sempre en humor i...
Home, clar, és que lo normal... És que li caiguen bromes, anem a veure.
I que, jo sempre dic el mateix, quan me pregunten... A voltes, en algunes edicions de Camino, vaig i me pregunten, diu algo de mi avui? Jo li dic, tranquil, que si diem algo de tu, és bo. El tema és quan ningú parla de tu, és quan tens que preocupar-te. Si estàs en boca de les bromes i si la gent te coneix, és quan tens que estar orgullós de que la teva feina al final pues, té repercussió. Pago pa mal, però té repercussió.
Sí, és com les falles. T'ha de dir que pues, molesta, no? Dius, ostres, t'han posat una falla i ja saps com t'han posat, però al final, després de que t'han molestat, penses, ostres, que bé que ha estat recorreguda i ha estat reflejada en una falla, no?
Així no és. Al final han pensat en mi i un artista faller pues, ho ha representat. I això és el que dic sempre, quan em pregunten, dic, tranquil, que si estàs, és bona senyal.
O sigui, que repartiu esto pa tots.
Sí, intentem ser equitatius i a tot el món, a veure, cada edició té el seu, no? Pues a voltes, per exemple, les últimes voltes també se parlava molt de... També parlem temes que a nosaltres ens toquen molt, no? Per exemple, l'alberg de l'Ermita. L'alberg de l'Ermita, nosaltres hem hagut de fer acampades fora de Vila-real perquè l'alberg estava en teoria en reformes quan realment no se va reformar, no? I va estar un any parat i nosaltres no vam poder anar, després vam tornar a anar, encara no està la reforma feta, i va tocar anar a llocs prou lluny, que al final pues, també era pel tema de logística, pues, contratar un autobús i tal, era molt més complicat, no? I més car per als xiquets. Pues, això sí que és un tema que sempre és molt recurrent i que sempre bueno, pues, ho hem tocat en camí, perquè és un tema que ens toca de prop.
Sobretot les crítiques fetes en perspectiva d'humor se te queden fins i tot més gravades, eh?
Sí.
Pues que siga tot un èxit. L'hora?
Sí, pues és esta vesprada a les 7:30 en l'Auditori Municipal Rafael Beltrán Moner i això a partir de les 7:20 pues, estaran les portes obertes i convidem a tot el món a que pugui acudir i que disfruti d'un
l'entrada? Plato.
Gratuïta, sempre.
Sí que hi haurà merchandising de l'associació Conquistando Escalones, no?
Sí, així és. L'entrada de Camino sempre és gratuïta per a tot el món, així que invitem a que la gent vinga ja no sols a aquesta edició, sinó en properes edicions. I, bueno, l'altra és en desembre, per a quan ve Nadal. L'altra és en febrer, que són les festes fundacionals de la ciutat. I l'altra edició ja és en maig, després de festes del poble, pues cau ahí, o no, en Feste Justet cau l'edició. I sí, sempre és gratuït, i esta volta, pues, com bé Abraham, també pues, per a que recordi diners per a l'associació, molta gent imagina que sabrà el que és i el que no, pues, avui repartirem també informació de lo que és l'associació i en què treballa. Pues això, recordem diners a través del merchandising i també volem posar alguna forma de que la gent pugui donar diners.
Pues Xavi Matarreig, moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres, Susana, ja saps que si més en com en casa. Moltes gràcies.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas muy graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vilareal.
No jodas, tienes que estar ya pendiente.
Fundació Caixa Rural Vilareal organiza un curso de emprendimiento digital y Lean Startup del 11 al 29 de septiembre en la sala de formación de Efecte Vilareal. Apúntate ya en efectevr.com o llamando al 964 18 75 77. Curso financiado íntegramente por la excelentísima Diputación de Castellón. ¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vilareal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate
a clase
en efectevr.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Y, bueno,
pero que económicamente hay que
claro, no hay
porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vilareal.
Una mitja que dem, saps?
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos dos nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
¡Corre que se van! ¡Que se van! Solo durante este mes de septiembre en León Auto Peugeot damos salida a todos los 2008 y 3008 de kilómetro cero y gerencia. Sí, sí, lo que oyes, que nos los quitamos de encima. Estamos de liquidación total, lo que viene siendo un bye bye, hasta luego. Eso sí, solo durante este mes de septiembre y unidades limitadas. Nos encontrarás en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. ¡Pero corre que se van!
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información en London Bridge al 663-784-137, a info@lbingles.com o en la calle Arago 4, Entresuelo 1 de Villarreal.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Quinto Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización. Un evento imprescindible para conocer cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías digitales están revolucionando los negocios internacionales. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de octubre en CE Inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con el apoyo de fondos europeos FEDER.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
La Unió Llauradora organitza, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real i del Vila-real Club de Futbol, les terceres jornades cítricoles de la Plana, els dies 21 i 28 de setembre. Els principals temes que interessen al sector i les noves varietats de cítrics, amb els millors ponents. Vos esperem a l'Estadi de la Ceràmica. Inscripcions al telèfon 963-530-036. La Unió Som Futur, Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança.
Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before. Life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for a fountain. The promise is forever young.
I ara anem a parlar amb l'alcalde de l'Alcora, perquè avui rebíem una nota de premsa que ens diu que l'Alcora va adquirir parcel·les per a promoure la construcció de viviendes de protecció oficial. Molt bon dia, alcalde.
Hola, molt bon dia.
Vostè diu que fa quasi 20 anys que no es construeixen habitatges protegits en la capital de l'Alcalatena, en l'Alcora.
Sí, efectivament, en l'Alcora fa voltant de 20 anys que no es fa ni una vivienda de protecció oficial, però és que li diria més, des de l'any 2007-2008, antes de la crisi econòmica, que no hem vist una grua fent un edifici. Per tant, sí que és veritat que aquests últims anys, pues bueno, s'han anat pues promocions que en alguns casos se van quedar inacabades, s'han acabat i no han pogut vendre, algunes que estan per acabar, pues, perquè se van quedar pensades en quan la crisi i estan pues, en concurs de creadors i de més, però bueno, ara mateix sí que és, hi ha un problema molt important de vivenda en el municipi, val que una persona jove vol comprar una vivenda i no pot, i si queda alguna de segona mà, pues evidentment està en preu molt elevat, pues perquè clar, la falta de vivenda pues també pues augmenta el preu de l'oferta que pugui haver, no? Per tant, des de l'Ajuntament, en 2024, tal i conforme ens van comprometre en els nostres veïns en les últimes eleccions, anem a consignar una part pressupostària per tal de comprar terrenos i del propi Ajuntament, al igual que vam fer ja fa 20 anys, per la Xina, anem a promoure la construcció de vivendes de VPO.
També han parlat de que en el pressupost 2024 hi haurà una partida destinada, no?
Sí, efectivament, hi haurà una partida pressupostària, estem acabant de, sí, evidentment, antes de que aprovem el pressupost, podem tindre ja tancat el terreny, però ficarem la quantia exacta del terreny que anem a comprar, i si no, ficarem una partida lo suficientment important perquè en 2024 puguem comprar una parcel·la per a poder, pues, per almenys començar quan antes en la construcció d'uns primers blocs de pisos per a que se puguen fer viviendes de protecció oficial.
També algo que ens ha cridat l'atenció és incentius a les empreses que construïssin habitatges protegits a l'Alcora, és dir, com s'incentivarà?
Sí, nosotros tenemos una serie de bonificaciones en lo que es el licio. Al final de cuando se hace una construcción, el ingrés más grande que tiene el ayuntamiento es la licencia de obras, y nosotros tenemos dispuestos a hacer el máximo que nos permite la ley de bonificación de ese permiso de obras, pero a costa de que puedan ser habitaciones más asequibles de cara a la población.
I ara anem a parlar, i deixem de parlar l'alcalde de l'Alcora, en Samuel Falomir, i anem a parlar en el portaveu socialista de la Diputació de Castelló, perquè vostès ahir envien una nota de premsa on diuen que el Partit Popular de la Diputació està sucumbint a les tesis de l'extrema dreta amb la seva negativa a condenar els atacs de la igualtat i la llibertat d'expressió.
Efectivament, ahir vam veure en la Diputació de Castelló com no és precís que el PP necessiti a Vox per tindre el mateix discurs que Vox, per actuar i governar igual que Vox. Vam veure en la Diputació de Castelló, té majoria absoluta al Partit Popular, i encara no acabem d'entendre com a dues mocions que anaven en favor de la igualtat, en contra d'accions que inclús han dut regidors de Vox en ajuntaments on evidentment governen en coalició en el Partit Popular, pues, bueno, no és que van decidir ficar-se de perfil, és que van votar en contra d'aquestes mocions, al igual que Vox, i per tant, bueno, temes com la llibertat d'expressar-se en la nostra llengua, que volien condenar en el plenari de la Diputació de Castelló, perquè pense que era molt important, no?, que des de la institució provincial diguem a tota la província que respetem i estimem la nostra llengua i no volem en cap cas que se pugui ni perseguir ni i que pugui tindre pues, gestos com el que van tindre este estiu de Moncofa, que recordem que una regidora de Vox, quan van tocar la cançó del tío Caña en el concert de la banda de música de Moncofa, va agarrar la cadira i se va girar de cul, saps? Este tipus de fets, que el Partit Popular no vulgui condenar-los, ens pareix molt, molt, molt greu. O que, per exemple, una regidora de Vox decidís que anés en una escola i agarrar una paret que hi havia pintat un mural per la igualtat, i ho va dir molt clar ell, per purament un pensament ideològic, decidiren tapar-lo, perquè ahir el diputat portaveu de Vox, en la Diputació, va ser molt clar, que era un missatge i amb una ideologia, una ideologia feminista, i que per tant hi havia que eliminar-lo, i és el que han fet, vull dir, que en segle XXI encara se sigui perseguint aquest tipus de missatges a favor del feminisme, que el feminisme, si esta gent encara no ha estudiat, no sap el que significa, simplement vol dir la igualtat real entre homes i dones, que en segle XXI encara se sigui perseguint això, nos demostre que després de les últimes eleccions tenim un antes i un després i que hem retrocedit per culpa de tindre a dia d'avui els governs a gent com Vox, i que el Partit Popular ha pegat un pas enrere en moltes matèries en les quals PSOE i PP tenien la bandera conjunta i treballant conjuntament per la igualtat, per exemple, en aquest país, l'han deixat de costat per anar a les tesis de Vox i tornar al segle XX.
Mire, Luciano Ferrer, que era el diputat de Vox, ha enviat una nota de premsa avui dient que vostès presumissin d'igualtat i, sin embargo, en el cas d'Orpesa s'ha beneficiat un violador condenat el 2013 que va agredir sexual i va torturar, sexualment i va torturar una dona en Orpesa, i que s'ha beneficiat d'eixa llei i que vostès no han dit res condenant aquest fet.
Aquesta llei és el mateix partit que la va proposar i que la va aprovar i l'ha modificat. Vull dir, evidentment, aquesta llei va ser un error conforme tal se va aprovar. I ràpidament, des del Partit Socialista, se va reaccionar i se va modificar la llei. Això no justifica per a res que ells ara mateix estiguin perseguint d'aquesta manera a totes les persones que pensen diferent a ells o que, evidentment, vulguin la igualtat durant aquest país. Mireu, al Partit Socialista ningú li pot donar que lliçó en matèria d'igualtat. Som l'únic partit que quan hem estat governant hem dut a terme lleis per a, evidentment, garantir la igualtat entre homes i dones. Lleis que han fet avançar moltíssim en drets i llibertats a les dones del nostre país. Que me diguin a mi quina llei ha impulsat la dreta quan ha estat governant el nostre país sobre aquestes matèries. No cap. En tot cas, sempre han fet el mateix. Han sigut dures al Tribunal Constitucional i, per sort, sempre el Tribunal Constitucional s'ha inadmitit els recursos per a que les lleis que han fet els governs socialistes pogueren seguir endavant. Per tant, lliçons al Partit Socialista en aquesta matèria, cap. Els fets ens coneixem. Nosaltres, quan ens equivoquem, rectifiquem, i ells, que en aquest cas, en aquesta decisió d'Oropesa, també se van equivocar, no és que rectifiquen, sinó que se reafirmen que per una qüestió ideològica han decidit llevar-se moral.
Miren, el ple de la Diputació va ser ahir. No sé si vostè té alguna notícia ja de lo que està passant avui en les Corts, en el ple, en el primer ple, o on d'alguna manera els diputats nacionals ja estan dient la seva fulla de ruta. Però deixaran coses, o sigui, estan donant molts titulars. No sé si vostè se n'ha enterat d'algun.
Jo la veig avui portat el matí, així en l'Ajuntament de reunions, així que no he mirat ni el mòbil, així que no puc fer cap tipus de valoració al respecte, perquè ja dic que no tinc cap tipus d'informació, perquè dubto el matí de reunions com a alcalde de l'Alcora.
Pues bé, jo pense que en estos moments sí estan traient i estan posant, cada partit s'està posant en les seues línies ideològiques, i al igual que he sentit el que vostè acaba de dir-me, està ocorrint també en les Corts Valencianes. No obstant, d'això parlarem, si li pareix, en una altra ocasió, i ara el deixo que vostè continua la seva tasca.
Moltíssimes gràcies, Susana, i quan vulguis, saps que no tinc cap tipus d'inconvenient.
Pues, alcalde i diputat provincial, moltes gràcies per haver-me atès.
Moltíssimes gràcies.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y, sobre todo, asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Descubre otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender. En Villarreal, Mare Déu de Gràcia, o en www.canem.shop.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Miren, i Onda fa homenatge als socis de major edat del Centre Integral de Majors, dins d'aquestes festes dels majors. Anem a parlar en la regidora per a que ens parle de com va ser aquest motiu homenatge. Maribel Raigada, regidora d'Envelliment Actiu. Molt bon dia, Maribel.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Bueno, el que voldríem és que ens contara com va ser o com van rebre María González Latorre, de 101 anys, i Enrique Saura Brun, de 97.
Pues la veritat és que ho acabes de dir, 101 anys i 97, o sigui, 101 anys, més d'un segle. Pues la veritat és que és un homenatge molt emotiu. Nosaltres estem treballant molt en l'Ajuntament d'Onda per el tema de l'envelliment actiu i fer aquest recolzament a aquestes persones que tenen tanta veterania, que tenen tanta vida. La veritat és que ens dona a nosaltres un xute d'emocions i ens dona també moltíssimes ganes de treballar per els majors. La veritat que va ser un acte molt entranyable, va ser molt bonic, va ser preciós. Se va fer una presentació molt bonica, després se va fer un dinar en els familiars, en tots els associats que n'hi ha en el CIM, en les associacions de majors, en l'oficina d'atenció al major que també tenim creada en Onda, que això també és molt important, i la veritat és que va ser un acte molt bonic.
Va començar el passat dia 15, no? Esta setmana que tenen... És una setmana el que dediquen als més majors?
Sí, mira, vas començar el dia 15 i la veritat que vas començar en un ball que va estar de categoria. Després, el dia 16, van fer dos eines valencians per la part de l'empresa Cresol, s'ho van passar bomba i la veritat que van eixir supercontents. Després, el diumenge, vam anar a la residència dels majors de Monsenyor Fernando Ferrís d'ací d'Onda, i va ser un acte molt entranyable i a part que com ja la pandèmia ja està més controlada, era la primera volta que van poder entrar a la residència, doncs ho van fer a l'aire lliure, li van regalar el mocaure que van donar a la romeria del Santíssim Salvador, se van ficar a tots, li van donar un ventall en l'himne del Santíssim Salvador, el Rufeuclòric va ser un ball que de veritat que ho fan de categoria perquè ells veuen com ballen, com se meneixen els colorins i a ells li donen molta vida i després tots junts van cantar l'himne del Santíssim Salvador i després el dilluns se va fer una actuació, un musical de Hollywood, en el qual hi havia, per exemple, Pretty Woman, la pel·lícula, i fent el ball Fama, i fent el ball Goig, i fent el ball Dirty Dancing, i fent el ball... Bueno, la veritat és que jo mirava i dic, uf, estic encantada, però després ho vaig preguntar a tots els majors que van vindre i la paraula va ser, estem encantats, mos ha encantat. La veritat és que són 4 dies que estem a tope, treballant per els majors, però és que els nostres majors s'ho mereixen tot perquè han treballat moltíssim en aquesta societat per arribar a on estan. Per tant, tot el que tenim és gràcies a ell i jo això, la veritat és que estic molt orgullosa i molt contenta d'estar en aquesta regidoria perquè qui més que ells que tota aquesta festa, tot el treball que se fa que siga per als nostres majors, perquè ho torna a dir, ells s'ho mereixen tot.
Pues, com vostè ha dit, ells s'ho mereixen tot. Maribel Raigada, perdó. Regidora de
sí.
Regidora d'esta envejecimiento activo.
Envejecimiento activo, sí. Si vos t'explique, actiu és perquè en Onda, l'envejecimiento actiu, nosaltres tenim moltes activitats de memòria, de sevillanes, de gimnàstia, de yoga, caïra, de xa-xa-xa, de meneitos, perquè volim que els nostres majors siguen joves, són majors però que siguen actius i això ajuda molt a la ment i a la salut. Per tant, tu tens un envelliment actiu i això vol dir que tu saludablement li estàs donant una dosi positiva a la teua ment i al teu cos i això t'ho reforça total. Estàs sempre actiu. Són unes activitats que corren a càrrec de l'Ajuntament. Són pioneros també en el tema de donar activitats gratuïtes als nostres majors, igual que també tenen algunes medicines també gratuïtes per part de l'Ajuntament. Doncs en aquesta línia anem a treballar i demà acabem ja la festeta dels majors perquè ahir ens van ploure i demà n'hi ha una sorpresa per a ells, demà per a vesprada.
Bueno, pues ni se'ns quedem en la sorpresa que n'hi ha. Si estan sentint-la, estaran ben pendents de la sorpresa que encara els espera. Regidora.
El CIM de la vesprada serà la sorpresa en el CIM Montí, d'Onda, el centre de majors.
Regidora, gràcies per haver-nos atès i bon dia.
A vosaltres, molt amable. Bon dia.
Yeah. asiste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
Eutens Benprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa Oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Y ahora tenemos a nuestro criminólogo particular, Óscar Parra. Buenos días.
Buenos días.
¿Hoy de qué vamos a hablar?
Bueno, íbamos a hablar de una cosa, pero no me la he podido preparar y así que te comenté que si no tenías inconveniente hablábamos del fentanilo. Y bueno, resulta, yo creo que cuanto menos interesante que la audiencia empiece a conocer esta nueva droga, bueno, no es nueva, y que sepa un poco lo que hay, ¿no?
Sí, cuando hablamos del fentanilo, esto es su nombre, digamos, oficial. ¿Tiene nombres, digamos, de calle?
A ver... El fentanilo es una sustancia, lo que pasa es que, por ejemplo, que aquí en España se administra en parches Duragesic, Sublimace, pero bueno, el fentanilo sería la forma por la que se conoce ya vulgarmente o comúnmente a esta nueva droga, que es un opioide, es como la morfina. Para que nos hagamos una idea, es como la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente que la morfina.
Claro,
pero que se está utilizando en España, quiero decir.
Y se utiliza, pero porque tiene unos efectos, claro, si es... ¿Un opiáceo sería como una heroína?
Sí, claro, sí. Lo que pasa es que vamos más allá de la heroína por los efectos,
sí.
Tanto los efectos que produce en el cuerpo de anestesia, como también la forma que tiene de enganchar al sujeto que la consume. En España el fentanilo se suministra en parches para pacientes oncológicos, pacientes que están desgraciadamente en una fase muy terminal de su enfermedad y con muchos dolores, y es un potente y bueno, brutal analgésico, ¿vale? Y se administra en parches en la mayoría de las ocasiones, porque el parche lo que hace es va soltando la sustancia y no te produce una sobredosis. ¿Qué ha pasado con el fentanilo? ¿Qué está pasando con el fentanilo? Sobre todo esas imágenes que nos llegan de Estados Unidos, de Brooklyn, de grandes ciudades en las que hay unas zonas en las que la gente va con el coche y va por la ventana, va grabando con el móvil a gente pues que está como... Dicen, le llaman la droga zombie, ¿no? Pero bueno,
esto era lo que yo... Claro. Cuando te estaba preguntando...
Ah, sí, porque se conoce también como la droga zombie. Pero bueno, la droga zombie ha sido porque, bueno, pues se han viralizado ese tipo de imágenes. Yo anoche, preparando un poco la intervención, pues entré en YouTube y sin demasiada búsqueda ya las encuentras, pues ese tipo de personas que están como con la cabeza a cacha, que andan extraño, que tienen los brazos para adelante, que están como, parece que no saben dónde van, que les puedes coger
sí, como
cualquier...
un zombie.
Como un zombie, claro. Eso es lo que que es la fase ya de depresión del o sea, tiene una fase de subidón, de euforia, en la que no hay dolor, todo está bien, bueno, pues como la heroína, ¿no? Todos hemos visto en cine cómo han representado esa fase, ¿no? Por ejemplo, en películas como Trainspotting, ¿no? La fase de subidón de las drogas, en este caso de la heroína, pero hablando del fentanilo, tiene una fase corta y explosiva de subidón y después tiene una fase de alargamiento muy larga en la que tú prácticamente tu sistema nervioso se deprime tanto, o sea, llega a bajar tanto que incluso hay gente que llega a dejar de respirar. O sea, sus funciones motoras automáticas dejan de funcionar. Pero no porque la droga las ataque, sino porque te deprime tanto, 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 tanto tu sistema tanto circulatorio, respiratorio, que al final acabas muriendo. De hecho, en Estados Unidos,
el sistema motor
te lo deprime, o sea, ¿no? Te deja de latir el corazón, dejas de respirar. El año pasado, en Estados Unidos, murieron 107.000 personas por este, bueno, llamada la sobredosis del fentanilo, en el que es muy sencillo tener una sobredosis. ¿Qué entendemos por sobredosis? Pues tener una dosis mayor de la que tu cuerpo está acostumbrado o una dosis muy pura de droga. Por ejemplo, haciendo otra vez el símil cinematográfico, todos recordamos la sobredosis de Pulp Fiction, en la que la chica se suministra una droga muy pura. En este caso, la sobredosis de fentanilo. El fentanilo es tan sumamente fuerte que tener una sobredosis de fentanilo es bastante sencillo, en el sentido de que aunque tú no la estés buscando, pues en un momento dado te pasas un poquito y lo que te hace es deprimirte tanto, tanto, tanto que acabas muriendo. O, por lo que se ven en las imágenes, horas vagando por la ciudad, más o menos de manera torpe, sin saber muy bien dónde vas.
¿Tiene fácil acceso?
En España, afortunadamente, no. En España, muy buena pregunta, Susana. En España tenemos un gran sistema de salud en el que se exige una doble firma para suministrar este medicamento. Está controladísimo.
Estamos hablando del médico, del inspector.
Claro, claro. Las personas no van al centro de salud y mira, me duele, tengo muchos dolores, dame fentanilo. Vale, ahora te lo doy. Esto y también, pues, no sé, pues ibuprofeno y un jarabe. No es así. Doble firma, hay un inspector que tiene que supervisar al médico y evidentemente controladísimo. No hay fentanilo.
Porque nos podríamos encontrar con un mercado.
Claro.
Bueno, médicos que no sé.
Esto está pasando en el este de Europa. Hubo una pequeña epidemia en Estonia en 2003. De fentanilo. Está pasando en Centroamérica, está pasando en Brasil, en Argentina, está empezando a haber fentanilo. El problema del fentanilo es que se puede producir en laboratorios clandestinos. Y ahí es donde viene el problema y en el que viene la preocupación. No me gusta alarmar a la gente, porque hoy en día estamos sometidos a noticias alarmantes continuamente. Pero claro, al poder producirse en laboratorios clandestinos, ¿quién no te dice a ti? ¿Quién no le dice a la gente que consume, por ejemplo, cocaína? Que en esa cocaína mal cortada están poniendo algo de fentanilo para hacerla más adictiva. Hemos dicho que es muchísimo más, tiene efectos, es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina y tiene el doble de enganche que la heroína. Entonces, ¿quién le dice a las personas que habitualmente consumen cocaína, que en España son muchas?
Estamos descubriendo nada.
Exacto, no voy a decirte que España es un país de sol y playa, de cultura y que todo está bien. No, aquí se consume muchísima droga y cada vez más, y te lo digo yo que trabajo en la calle y lo veo, se consume muchísima cocaína. ¿Dónde conseguimos esa cosa? ¿Dónde consigues la gente la cocaína? Bueno, pues ellos sabrán, ¿no? ¿Dónde la compran?
Pero es un mercado negro.
Claro, cuando tú vas al Mercadona, al Carrefour, miras los componentes de lo que vas a comprar. Claro. Y si no te gusta algo o te sienta mal, vas y lo devuelves. La cocaína hoy, pues bueno, puedes comprar 10 euros, 20, 30 de cocaína y a saber quién te la ha cortado. Ese es el gran problema que puede haber si el fentanilo se introduce en España, que poco a poco se vaya introduciendo en ese mal corte de la cocaína, se vaya introduciendo el fentanilo, lo que hace es que te enganche muchísimo más y que los efectos pasen a ser la típica euforia que tiene la cocaína y después no unos efectos a corto plazo muy duros, que es la cocaína. La cocaína sí los tiene a largo plazo, pero el fentanilo, claro, el fentanilo lo que te hace es te da un subidón y después son muchísimas horas de bajón que se conoce. Entonces ahí yo creo que está el peligro, ahí sí que habría que estar atento en la composición de todos esos alijos que se, por ejemplo, hoy acabo de ver antes de venir aquí un grandísimo El Hijo en Cataluña de Hachís, pero todo ese seguimiento que se hace de toda la red del mercado negro de drogas, pues ver realmente cuál es la composición y alertar y ver que esto, a ver, si la cocaína es malísima, claro, esto es muchísimo peor. Esto directamente te va a matar en un corto espacio de tiempo.
Claro.
La cocaína lo que te hace es, pues te va cortando las conexiones neuronales, tu salud, bueno, pues el tema de las arritmias y todo eso está relacionado con el consumo de cocaína. La gente que consume ya sabe lo que hay, ya sabe a los riesgos que se expone, pero esto es algo nuevo. Esto es algo que te va a enganchar de manera brutal, te va a enganchar muchísimo más que la heroína. Y después, aparte, es que es barato. Es que ese es el problema. Eso es lo que está pasando. Es la epidemia que hay en Estados Unidos,
claro,
es esa.
Pero porque en Estados Unidos a lo mejor tienen más facilidad para conseguirla, es decir...
Claro, la sanidad no es lo mismo en Estados Unidos que aquí, ni afortunadamente el tráfico de drogas no es el mismo. Pero nosotros no somos, no somos un país de maravilla en el respecto con
claro,
con este tema.
En el momento en el que podemos pensar que hayan laboratorios clandestinos donde químicos pueden conseguir la composición de la fentanina...
El fentanilo,
yo no sabía muy bien de dónde venía la alarma, ¿no? Claro, la alarma es que sí forme parte de lo que ya se consume la gente.
Claro, de la red que hay, claro, de consumo.
Claro, porque fíjate, hubo una serie donde al final eran como unos héroes y fabricaban y tenían laboratorios clandestinos y una serie donde ha sido muy aclamada y con que...
Breaking Bad, ¿no?
Claro.
Sí.
Entonces, ¿quién...?
No, hasta en una roulotte hacían la droga.
Claro, entonces nos podemos encontrar con que haya químicos que la estén haciendo, que la vendan, que la introduzcan en la droga, que la gente ya consume y que como la llevan consumiendo durante mucho tiempo... entienden que pueden seguir consumiendo,
claro, bueno,
y que
una cierta confianza.
Claro, y que nos encontremos con zombies.
Claro, aquí en España ha habido algún caso bastante bastante puntual, pero bueno, yo no me cabe duda que llegará. No me cabe ninguna duda que llegará aquí, porque es más barata de fabricar, porque tiene más poder de adicción y porque si se meten estos laboratorios clandestinos, pues no hay, son sitios en los que no hay ningún tipo de regulación y acabará llegando. Hay que estar con las antenas puestas.
Claro, en este caso ya, claro, cuando dices, ojo porque esto va a llegar, ya se ve atisbos de, en algunas personas consumidoras, que te viene a la cabeza en un momento dado y dices, piensas, yo creo que esta persona, además, en lo que ha consumido, algo debe llevar de esta sustancia.
Claro, la cocaína, lo que tiene, bueno, hablo de cocaína, por no hablar de hachís, el hachís es la más consumida, después la cocaína, la facilidad que tiene es que la gente puede consumir cocaína y al día siguiente, más o menos, puede hacer una vida normal, más o menos, porque a veces se nota muchísimo, ¿no? El problema de que se introduzca con la cocaína es que, es lo que tú has apuntado, a la persona que yo le voy a comprar, que evidentemente él no la fabrica, ni mucho menos, habrá dos, tres intermediarios, no te puede dar ningún tipo de fiabilidad y de seguridad de que está compuesta esa cocaína. Y después yo te digo que va a llegar, porque es que el año pasado en Europa murieron 6.000 personas por sobredosis. Ya que, es decir, que el tema de la droga está muy presente.
Claro, pero ahora cómo le explicas a la gente que ya es consumidora de cocaína,
sí,
que puede ser un aditivo, o sea, puede ser... la composición de lo que se está...
A mí no me cabe duda que lo van a intentar hacer, quiero decir que...
Claro, pero el consumidor, ¿cómo le explicas que ahora corre otro peligro más cuando ya está enganchado a la cocaína?
Ya, claro, posible... Hombre, a ver, yo conozco mucha gente por mi trabajo que se ha desenganchado. O sea, quiero decir que la UCA está llena de Valluso, pero al final, si tú vas y pones de tu parte, te vas a desenganchar de la cocaína. Más que nada porque no tiene ese poder adictivo que tiene la heroína, que es mucho más complicado desengancharse de la heroína. Pero claro, como empiecen a poner esto, sí que va a ser muy complicado. Entonces, lo ideal
es que la gente no
a la droga. Claro. Además, te lo digo con mucho conocimiento de causa. No, porque lo que se está viendo de los últimos, bueno, desde el 20 aquí, pues es un mayor consumo de cocaína. Yo lo estoy viendo, si hablas, yo conozco a gente que trabaja en los centros de salud y les pregunto, y después para contrarrestar ansiolíticos. Estamos, claro, estamos siendo uno de los países de Europa que más ansiolíticos se está consumiendo.
¿Y el alcohol?
Y el alcohol siempre ha estado ahí, ¿no? Pero bueno, claro, el alcohol no solamente es español, o sea, quiero decir, vas a Alemania, vas a Inglaterra y se consume mucha cerveza,
ejemplo,
mucho alcohol.
De un delirium tremens sí, puedes llegar a morir.
Sí, pero es más complicado, claro. Claro.
Y también de una...
Es que al final el alcohol se está quedando como algo residual, quiero decir, si tienes el fentanilo delante, el alcohol es... Vale, sí, está mal.
Pero la gente que consume cocaína normalmente está fumando mucho,
sí,
bebiendo,
claro,
mucho, es decir, todo va unido.
A ver, Susana, el otro día hablaba con una persona, no diré dónde, de un centro de salud, y fue una persona a decir que... hablaba con una persona que trabaja allí, o sea, que no, fue fuente fidedigna y de primera línea. Fue a decir pues que no, se notaba palpitaciones, y entonces la doctora le pregunta, ¿pero qué has tomado? Y bueno, más tarde ya asumió que había consumido bastante cocaína y más otras cosas. Entonces, y él estaba a punto de darle un infarto, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es el pan nuestro de cada día. Quiero decir, la gente que trabajamos en la calle lo vemos. La mayoría de servicios ahora pues están relacionados por eso con alteraciones fuertes del estado de ánimo. Después, cuando por ejemplo, están en calabozos, todo el mundo... Bueno, se puede preguntar, ¿eh? La mayoría de servicios sanitarios son para calmar a esas personas que están ahí. Entonces, claro, es... A mí me preocupa que en un año o dos pueda llegar esto aquí, más que nada porque acaba con la vida de las personas.
Pues fíjate que no, tiene mucho sentido porque la cocaína es cara. Es decir, una persona para consumir cocaína,
sí,
al menos tiene que tener un buen sueldo.
Claro. Entonces,
porque un mileurista...
No, claro.
¿Vale?
No.
¿Qué ocurre? Que al ir perdiendo poder adquisitivo tienen que ir introduciendo cosas más adictivas y más económicas. Es decir, es que como que ahora...
En Estados Unidos una dosis de fentanilo son $3. De 3 a 5 dólares. Que eso es nada.
Nada.
Eso es nada. Eso a la puerta del Carrefour o del Mercadona lo vas a conseguir si paras la mano.
Claro, claro.
O de gorrilla. Vas a conseguir 3 euros 5. Entonces, claro, ese es el problema. Ese es el problema real que...
Lo que ocurre en este momento es, para enganchar esa cantidad de gente que por razones económicas ha tenido que ir consumiendo menos, no por gusto, sino consumir menos, si ahora es más barata la cocaína, pero más adictiva, la tendrá que consumir continuamente, uh-huh, y habrá un mercado más amplio.
Por supuesto. Por eso hay que estar muy pendientes de que esto no llegue aquí y ya te digo, ir analizando lo que en la medida de lo posible lo que las autoridades están relacionadas con la seguridad interior, sobre todo ir analizando aquello que se está, todos esos alijos para detectar que esto no llegue, porque si llega va a ser muy complicado,
claro,
salir de ahí.
En este caso, en cuanto a agresividad, cero, ¿no? Imagino.
No, claro, sí, eso el otro día me lo decía, dice, bueno, por lo bueno, no, o sea, pero dentro de lo malo no son personas agresivas, pero claro, sí que se pueden convertirlo a la hora de conseguir la dosis, claro, cuando
se les pase el efecto,
claro,
del zombie.
Claro, para conseguir la siguiente. Aunque ya te digo que deprime mucho el sistema tuyo basal y lo que hace, bueno, yo he visto entrevistas a gente que estaba consumiendo fentanilo y están muy devastadas. Ahora es un problema en el que la gente se van a perder muchas vidas. O sea, de hecho, se están perdiendo vidas. En Estados Unidos se está declarada una emergencia sanitaria por el fentanilo. El problema es que ¿cómo sales de ahí? Quiero decir, esos sitios o que se llama, por ejemplo, en las ciudades no-go, o antes era sitios donde no había que ir, por ejemplo, ibas a cualquier ciudad de turismo y te decía, mira, este barrio no puedes ir.
Sí.
Ahora hay barrios enteros en los que la gente está consumiendo fentanilo, van ahí a consumir, además, ya digo, entras en YouTube. Entonces, claro, ¿de ahí cómo se sale? Pues es muy complicado.
A mí me sorprende, por ejemplo, que, no sé, a lo mejor porque no lo tenemos cerca, pero que la sociedad lo doy como algo normal, el que hayan barrios tan grandes como esta ciudad, por ejemplo, uh-huh, donde... se va expresamente a esto.
Sí, bueno, pero eso está pasando en París, en Marsella, en grandes ciudades se están hablando de zonas no-go, que es, a ver, que no es nada nuevo, o sea, siempre ha sido así. Sitios, yo recuerdo cuando estuve en Buenos Aires de viaje que evidentemente a todos nos habrá pasado, la guía te dice, a este sitio, a este barrio no vayas. ¿Qué pasa si voy a ir a este barrio? Bueno, pues te van a robar, te van a matar. Pues ahora hay sitios en los que se está consumiendo fentanilo, se vende y se consume. Y son sitios, son calles y calles y calles y calles, parques, en los que se está como, digamos, apartando a este determinado sector de la sociedad, se está apartando para que no se mezclen. Claro, Nueva York, tú no puedes ir. Nueva York es una ciudad turística, empresarial, dinámica. Tú no puedes permitir que haya gente zombie andando por la calle. Entonces se les está apartando. Claro, eso no es bueno porque después, a ver, la solución para que todo eso acabe, ¿cuál es? Entrar después con todo es muy complicado. Por eso la situación ideal es la que vivimos ahora mismo en España. Espero que no se en 2-3 años no se dé la vuelta, es en la que las drogas están relativamente, bueno, no están controladas, pero sí que están controladas, no están produciendo una emergencia sanitaria como en Estados Unidos, en la que la gente está muriendo diariamente, pero insisto que esto no llegue aquí, porque esto sí que es serio, estamos hablando que tiene un poder 50 veces más que la morfina, o sea, a gente que va a estar muy enganchada a eso.
Claro, hablemos de enganche, pero también hemos hablado que el fentanilo puede provocar la muerte.
Claro, es muy fácil la sobredosis.
Entonces,
incluso de olerlo, ¿eh? Claro, solamente de olerlo.
Por lo tanto, a alguien que vende esta droga se le puede pedir pena de cárcel porque es un asesino.
Sí, bueno, se podría añadir, ¿no?
O sea, alguien con fentanilo puede matar a alguien.
Claro, la cuestión es que el camellito que te vende o a la casa donde vas a comprar o donde se compra esta droga, pues posiblemente esta persona no tenga ni absolutamente idea de lo que es, y hay otro intermediario y otro y otro y otro.
Y luego hablemos de los jóvenes que pueden tener acceso a ese fentanilo porque lo han recetado pues a su abuelita, a su mamá.
Madre mía, no quiero ni pensarlo.
Puede traficar con eso.
Yo solamente, bueno, y no lo conozco directamente, sino alguien que abiertamente ha dicho que toma fentanilo es a través de una entrevista hace poco lo vi, una persona que tiene bastantes, bueno, múltiples enfermedades, el sistema inmune hecho polvo, y sí que tomaba parches de fentanilo cada 2 días. Y comentaba que había algunos parches que no, como que no funcionaban, ¿no? Como que no iban destilando ese fentanilo. Yo, vamos, espero que, insisto, es una droga muy peligrosa. En Estados Unidos se ha ido de las manos y esperemos que no llegue,
sí,
que no llegue a Europa.
Yo esto de que se les ha ido de las manos, que no llegue a Europa, yo es que creo que no hay fronteras.
Ya, no, claro.
O sea, que sí que hay que estar alerta y hay que informar, y la gente tiene que ser consciente del peligro al que puede estar sometido, ¿no? Porque, a ver, dicen, no, yo solamente te consumo cocaína los fines de semana, o a ver.
Es un error eso.
Sí, pero yo creo que todo el mundo empieza igual, es como cuando fumas, ¿no? Que dices, no, yo me fumo un cigarrito o dos.
Ya, pero bueno, no sé si la gente es ingenua o no, pero quiero decir, la gente que consume cocaína el fin de semana, después consume el jueves porque se va a una cena de amigos, después yo lo he visto, consume para ir a jugar un partido de fútbol de solteros contra casados, y yo también he visto, bueno, insisto, por trabajo, entrar a las 6 de la mañana a trabajar a la fábrica y a las 5 de la mañana estar buscando una dosis de cocaína, porque si no ya no llegas. Entonces, claro, eso está ahí, o sea, no hablar de esto y pretender que somos una sociedad que vive de la cultura, la sociedad española es una sociedad cultural, de playa, también hay muchísima droga.
¿Y consume más gente de la que imaginamos?
Hombre, por supuesto, la cocaína. Bueno,
yo
he escuchado muchas veces a José Gisbert aquí, del técnico de la UPC.
De todas clases sociales. Claro.
Yo el miedo que tengo es personal, es que se introduzca en la cocaína. Porque ahora mismo la cocaína es, vamos, hay gente que la que está consumiendo a diario.
Sí, a veces cuando vemos este tipo de acciones en criminales y demás, no nos damos cuenta que puede, igual que estén bajo los efectos de algún tipo de droga,
Y mira, yo te voy a decir una cosa por trabajo. Muchísimas intervenciones se complican. La persona se vuelve fuera de sí, te insulta, te amenaza, parece que está poseída y al día siguiente te pide perdón. Entonces, claro, eso es por el efecto de las drogas y no es por beber vino.
¿Y la primera?
Ni cerveza.
Claro, ahora lo dices con una tranquilidad pasmosa, pero la primera vez que te ocurre...
Bueno, la primera vez me cagué, como, no lo va a decir, evidente, pero...
Tú dices esta persona, porque además es un monstruo, es decir, es que está fuera de sí.
Sí, yo he visto gente que yo digo, bueno, esto, visto de otra perspectiva, podría ser una persona que está poseída por una entidad demoníaca.
Fíjate.
Y después al día siguiente venir, salir del calabozo y pedirte perdón, disculparse, porque es una persona normal, con su familia, con su trabajo, que tiene un estatus social bueno, pero que ha perdido el control, empezó a tomar drogas, alcohol, droga, alcohol, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas, se ve en un momento de una pelea o cualquier circunstancia que le altere todavía más, se ve detenido, se ve engrilletado y es una persona pues que está fuera de sus cabales. Y desgraciadamente cada vez más, bueno, los que me escuchen y trabajen en esto lo saben y los sanitarios lo saben, cada vez más muchísimos servicios se reclaman por persona alterada, que se condiciones mentales alteradas, y para tranquilizarles. Y eso es una obviedad, y cualquiera que conozca algún médico de guardia o eso lo puede preguntar, no me lo estoy inventando yo.
No, no, esto es una lacra social que tenemos en claro. Este momento. Óscar, muy interesante.
Muchas gracias.
Muy interesante y además enriquecedor. Yo creo que al final es lo que necesitamos. Pues, Óscar Parra, gracias por haber
estado
así. Nos
vemos la semana que viene. Venga, adeu.
En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Les dos del migdia, acabem. Fins demà, dos horetes en tots vostès. Espere que segueix que hem passat molt bé. I ara seguisquen, perquè tenim a Javi allí ben lluny per explicar-nos cada moment del que està passant en l'equip nostre, en el nostre equip, en el Villarreal Club de Futbol.
Per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat.